els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Senyor Julià, bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres sempre diem, i aquesta secció és un exemple, que ens agrada que siguin els científics els que parlin d'aquelles coses. El senyor Bruno Julià és un científic. Sovint ens deixem anar per comentaris que no venen tant de la raó com de l'estómac, de la bilis i fins i tot de la mala llet en moltes ocasions. La primera cosa que li he demanat al senyor Bruno Julià és un exercici de traducció de tot allò que ell està absolutament acostumat, que és absolutament normal i que per la majoria de nosaltres és pràcticament ciència-ficció, no? Perquè anem a parlar de com Barcelona està liderant el desenvolupament del primer ordinador quàntic del sud d'Europa. Jo estic segur que vostès han sentit a parlar d'això dels ordinadors quàntics. El senyor Bruno Julià és físic quàntic, és professor de la Universitat de Barcelona. Haurem de sortir de la universitat i anar pràcticament a la classe de parvulitos, senyor Julià, perquè ens expliqui d'entrada què és un ordinador quàntic.
Bueno, bona pregunta. Primer de tot, bueno, gràcies a vosaltres per obrir aquest espai, no?, per parlar d'aquest tipus de qüestions científiques. I, clar, en el nostre cas, què està passant? O sigui, nosaltres... Jo soc un professor de la Universitat de Barcelona que, a part, estic coordinant un màster de Ciències i Tecnologies Quàntiques aquí a Barcelona. Uh-huh. I a Barcelona tenim com un caldo de cultiu bastant important en aquesta branca de la ciència, no? O sigui, no només serà l'ordinador quàntic, sinó hi ha moltes altres activitats al voltant de la quàntica i com la quàntica, en principi, canviarà coses, aspectes del nostre dia a dia. Un ordinador quàntic, què és? La primera cosa és que és un ordenador, avui dia és un ordenador que ningú pot tenir. O sigui, és un ordenador molt, molt gran, és una cosa experimental, que només tenen grandes corporacions o laboratoris i tal. Ara mateix no es pot comprar un ordenador quàntic així ràpid. I l'ordenador quàntic el que promet és una capacitat de càlcul i una capacitat de resoldre problemes molt més potent que els ordenadors clàssics per alguns tipus de problemes. Uh-huh. I aquesta és una mica el benefici.
Estem parlant, no?, segurament de problemes molt específics, no?
Bueno, no. Finalment es vol anar a qualsevol problema. O sigui, problemes, jo que sé, de bases de dades també. O sigui, problemes del dia a dia, però que ara mateix estem lluny de competir amb els ordenadors estàndard, no? L'ordenador que tens aquí davant teu, per exemple. Clar, no, o sigui, un ordenador quàntic què és? Pues és un ordenador que utilitza la física quàntica per calcular. I ahí una mica està el quid de la qüestió. Què vol dir això i com se desenvolupa, no?
Deixem que li faci una pregunta. Sí. Què vol dir això?
Què vol dir això? O sigui, d'una manera més o menys senzilla, o sigui, diguem-ne, l'ordenador normal i corrents fa servir zeros i uns, no? Sempre es diu, bueno, tota la informació es codifica en zeros i uns, i tu amb zeros i uns fas operacions, fas sumes, restes, fas coses amb zeros i uns. Però... només un bit, que es diu el bit d'informació, només pot ser o 0 o 1. Uh-huh. En un ordenador quàntic, el bit d'informació pot ser el que es diu una superposició de 0 i 1. O sigui, pot ser una cosa intermitja, que no està ben definida, que no saps ben bé si serà un 0, serà un 1, o a vegades serà un 0, a vegades serà un 1. I tu jugues amb aquesta indeterminació, amb aquesta incertesa quàntica, per fer càlculs. O sigui, una cosa que sembla un hàndicap, en principi, perquè no saps ben bé què és, al final és una gran oportunitat perquè et permet explorar més camins a l'hora de fer càlculs, no? Llavors, l'ordenador quàntic és un ordenador que no fa servir bits normals, sinó que interiorment fa servir el que es diu quantum bits, no?
O sigui, que per arribar a un resultat té en compte altres factors que un ordinador convencional no podria tenir.
Sí, d'alguna manera. O sigui, la manera en la que trata la informació és d'una manera que un ordinador convencional no pot fer-ho.
Uh-huh.
I això fa que sigui molt més potent per alguns problemes. I per altres, pues, no tant, però per alguns problemes sí. Hi ha algun exemple així del dia a dia de coses de quàntica, d'això que dic de la superposició, no? Per exemple, imagina't que tu tens un pany i vols trobar la clau que obre un pany. Tu tens 20 claus, no?
Uh-huh.
La manera normal seria, jo vaig ficant, fico una clau, fico l'altra, fico l'altra. En un ordenador quàntic, d'alguna manera, tu pots com testejar totes les claus a la vegada. O sigui, pots superposar la clau. Pots dir, bueno, no és ni aquesta, sinó jo passo per el pany, d'alguna manera totes, i intento veure si el pany em diu més o menys quina és la correcta, no?
Ok.
Aquesta és una mica l'avantatge de l'ordenador quàntic, una de les avantatges de l'ordenador quàntic.
Sí, és un optimitzador de processos, no? M'imagino.
És una manera d'optimitzar o de paral·lelitzar, en aquest sentit, no? O sigui, jo tinc les 20, les puc testellar a la vegada, d'alguna manera. Vale. O sigui, en comptes d'anar una a una, el que tu trigaries 20 segons, pues igual jo ho faria 20 vegades més ràpid, no? En aquest tipus de sistema. Aquesta és la idea.
Ja.
I en aquest problema, per exemple, aquest problema del pany és molt interessant, no? Perquè un pany no et dirà quina clau és la correcta, sinó sí que et dirà que si fiques una clau, si és correcta o no. Però ja. No et diu, oi, que és aquesta, no?
Ja.
Sinó et sap dir si la que fiques és o no correcta. I és aquest tipus de problemes que sí que es poden beneficiar molt d'ordenadors quàntics, per exemple.
Miri, la ment, la meva ment és a vegades una mica quàntica també, m'ha jugat una mala passada, m'ha recordat algunes imatges del CSI. Ah. És a dir, de quan d'alguna manera es juguen amb moltes dades simultàniament de cara a descobrir un determinat criminal. Segurament aquest tipus d'investigacions també es podrien veure afavorides,
sí,
no?
Sí, coses d'aquest tipus. O ara mateix, per exemple, un dels sectors més interessats són sectors que fan càlculs molt complexes. Per exemple, un càlcul per desenvolupar un medicament, no? Pues un medicament, si tu vols desenvolupar-lo a nivell de la proteïna i veure com encaixa i tal, són càlculs molt complicats que amb un ordenador quàntic ben posat i que treballés bé, aniria molt més ràpid. No? O sigui, hi ha molts aspectes on aniria bé. El problema és que un ordenador quàntic avui dia és un, com et deia, no? és un instrument de recerca, més o menys. O sigui, no es poden fer ordenadors tan grans com tu vulguis, sinó que hi ha moltes limitacions ara mateix.
Sí, que dit d'una altra manera, per molt que estem parlant d'una cosa que ens sembla arribada al segle XXIII, encara estem en un punt molt prehistòric de la quàntica.
Estem en un punt... això és interessant. Estem en un punt prehistòric en aquestes aplicacions de quàntica d'aquest tipus. O sigui, nosaltres la quàntica la coneixem des de fa un segle i ja la fem servir en moltes coses. El làser, hi ha moltes aplicacions de la física quàntica quasi d'ús diari, no? Però aquestes que volen a entrar en la computació o en la criptografia, també hi ha moltes aplicacions en criptografia, no? per compartir claus, per poder enxifrar missatges, això es pot fer amb una màquina quàntica i això són aplicacions que es faran servir d'aquí a poc.
La paraula cripto, o sigui, el prefix cripto, ve acompanyant cada vegada més paraules. Significa, per tant, que la utilització dels ordinadors quàntics a dia d'avui és una... Però, segons vagi passant el temps, i probablement no tant de temps, s'anirà incrementant el seu ús. Doncs.
Sí. O sigui, en criptografia, per exemple, ara mateix hi ha aplicacions reals, hi ha països que ja estan fent servir màquines per encriptar, per xifrar missatges amb màquines quàntiques. Això ja s'està fent. Ara, el que era interessant una mica, tornant a la notícia que comentaves, no? Que diu, bueno, Barcelona desenvoluparà un ordenador quàntic. És cert, o sigui, és completament cert. Ara mateix hi ha un acord per adquirir un ordenador quàntic relativament petit al Barcelona Supercomputing Center, que està aquí al costat, i que serà un ordenador que, si jo he entès correctament, estarà obert a la població científica.
Ho estarà, etcètera. Perquè vam entrevistar, recordo, en aquest programa la responsable, perquè crec que és una dona, efectivament.
Sí,
la
Alba Cervera.
Efectivament. Va estar en el seu dia i la vam saludar i, efectivament, ella ens va parlar de coses molt interessants en aquesta línia, no? Perquè ens deia, jo li preguntava, ja sap vostè com som, no?, en els mitjans de comunicació, quin és l'ús, de quina manera, qui serà la persona que podrà accedir a això. Sí. I ens parlava, efectivament, molt de la investigació, però també de l'aplicació a nivell de governs, a nivell d'universitaris, però també a nivell d'empreses, per exemple.
Sí. O sigui, ara s'està desenvolupant aquest caldo, no? O sigui, clar, ara mateix, un ordenador d'aquest tipus, el que el farà servir de veritat són investigadors d'altres centres d'aquí, no? De l'ICFO, de l'IFAE, de les universitats, de la Politècnica, l'Autònoma, la nostra, no? Tots nosaltres l'aprofitarem ràpid. Però després hi ha empreses que estan al voltant d'aquest món de la quàntica que s'estan començant a aparèixer. No? Hi ha empreses que ja fan, per exemple, instruments per fer aquesta criptografia quàntica o ja hi ha empreses que fan instruments per generar aspectes quàntics que són útils. I Barcelona, d'alguna manera, està començant a tenir aquest tipus d'entorn. No? Empresarial, hi ha algunes empreses, no hi ha tantes, però les haurà més. O sigui, és una aposta segura i és una bona aposta.
I es parla del gran ordinador quàntic de l'Europa del Sud. El que vull dir amb això és no hi ha tants d'ordinadors quàntics, no?
No. Ara mateix, va ser bastant... IBM, per exemple, té una sèrie d'ordinadors quàntics que són oberts, petits, que són... tothom pot accedir per internet, de fet, i pots fer projectes de recerca per internet i tal. Google té un ordenador molt bo, que va posar com una notícia que era la supremacia quàntica, no sé què, perquè havien fet un ordenador a lo que deien que eren 53 qubits, que vol dir, per un ordenador normal seria molt poc, si fossin bits seria molt poc, però per un ordenador quàntic és molt, 53 qubits. Ja comença a ser un lloc en el que l'ordenador quàntic pot fer coses que un clàssic trigaria moltíssim. Aquesta gent de Google van dir que un ordenador clàssic trigaria 10.000 milions d'anys, una cosa així. Igual es van passar una mica, però era una quantitat gran.
Yeah.
I després tenim ordenadors a Xina. Hi ha una empresa, un grup de recerca que ha desenvolupat un ordenador de 66 qubits i bueno, hi ha una carrera a nivell mundial. I en Espanya, o el sud d'Europa, no? O aquí estem posicionant-nos i necessitem tenir un ordenador mínimament per saber de què estan parlant i per competir, no?
Clar.
L'ordenador que es vol fer aquí és més petit, eh? És de, com de 10 qubits, si no l'he entès malament, però de bona qualitat, en el sentit de que pots fer coses amb aquests qubits que són ja interessants. Bueno,
Estava pensant en investigacions mèdiques. Uh-huh. Estava pensant que, efectivament, el fet... O estic pensant en la genètica, no? Que d'alguna manera... O la composició del cervell, no? Que amb el doctor Bueno hem tingut xerrades molt interessants sobre les qüestions genètiques i el molt camí que encara hi ha per recórrer en aquest sentit. Aquest tipus d'investigacions, gràcies a la quàntica, es poden veure accelerades, aleshores, no?
Es podrien veure accelerades, però a mi no m'agrada sobrevendre, diguem-ne. O sigui, clar que es podrien veure accelerades, però amb els ordenadors actuals encara trigarem una estona en veure avanços en aquest
camp. Quan parla d'ordinadors actuals, la refereix amb els
quàntics.
Actuals ordinadors quàntics.
Sí. Amb el millor ordinador quàntic actual es poden fer coses, però no es pot competir amb altres càlculs que es fan amb superordinadors, no? El propi Barcelona Supercomputing Center és un superordinador,
sí,
clàssic, normal i corrent, clàssic vol dir
però
normal.
Però molt bèstia, per entendre's.
Molt gran, no? Molt bo, molt tal, i clar, l'ordenador quàntic serà un ordenador que farà algunes coses d'una manera molt diferent i molt interessant. O sigui, si es pot escalar, si es pot fer realment més gran, serà una cosa molt potent, clar, i que hem d'estar... I apareix una cosa mundial, eh? O sigui, ara mateix als Estats Units estan fent recerca d'aquest tipus, a Europa hi ha una aposta molt gran, també a nivell europeu i a nivell xino també hi ha una gran aposta, no? O sigui, que és com un sector que val la pena, està ben posicionat per si de cas realment, no? Per exemple, en el camp dels ordinadors quàntics es fa un ordenador realment ben controlat, ben fet i que tothom pugui accedir, per exemple, no?
Déu-n'hi-do, eh? M'ha fet gràcia perquè m'ha creat l'atenció, més que m'ha fet gràcia. Ara fa un moment que vostè deia que una de les coses que s'estaven fent era l'encriptació de dades. Aquest és un dels grans cavalls de batalla, no? L'encriptació d'una banda i el pirateig per una altra, no?
Sí, ahí hi ha un camp molt, molt important, no?
Segur.
Que és tot el que és la comunicació de manera segura, diguem-ne, no? I sí, la quàntica es va fer famosa en aquest camp.
Això és blockchain?
No és blockchain, no és
són
blockchain.
Són cadenes de... No?
No tant. O sigui, el que passa ara mateix és que molta de la seguretat que nosaltres tenim en les targetes i en totes les coses que fem estan relacionades amb la nostra capacitat de factoritzar números, que es diu, que és agafar un número i saber que és producte d'altres dos, per exemple.
Yeah.
I aquest és un problema, això està realment darrere de la seguretat. I aquest és un problema que amb una màquina quàntica es podria atacar d'una manera molt eficient. O sigui, si tu tinguessis un ordenador quàntic que funcionés bé, probablement series capaç de liar-la bastant parda amb el tema de la seguretat, diguem-ne, de la traspàs d'informació. I després està la criptografia en si. O sigui, si tu vols enviar un missatge i que ningú ho senti, la quàntica t'ofereix una manera de compartir una clave d'encriptació que és bastant segura, o sigui, que en principi ningú la pot trobar d'una manera inherentment segura, o sigui, amb la quàntica. Però tot això, bueno, depèn de que tecnològicament es pugui desenvolupar, no? O sigui, aquests punts que estic parlant, hi ha molta gent que les tenia al cap, de manera teòrica, no? En un despatx. Mira, la quàntica es podria fer això, però ara és un moment en el que s'està fent tecnologia, no? O sigui, que hi ha empreses que estan entrant i hi ha laboratoris que estan fent recerca tecnològica, o sigui, estan intentant fer aparatos, no? Per exemple, hi ha un altre camp molt divertit, que és la generació de nombres aleatoris. O sigui, que tu li digues a uno, oye, venga, digue'm números de l'1 al 3 de manera aleatòria. Bueno, o sigui, això no és fàcil. fer-lo aleatori de veritat.
Yeah.
I la quàntica et permet generar números aleatoris de manera fidedigna, són aleatoris.
M'encanta que vostè defineixi això com un joc molt divertit.
Home, té la seva gràcia, sí. Francament.
No, no, sí, sí. Està bé, està molt
no,
bé, no?
No, hi ha moltes històries. Imagini que vostè fa una màquina per generar números aleatoris. Clar, hi ha una altra que farà una màquina per certificar que els números que vostè diu són aleatoris.
Clar.
Perquè si ven la màquina a un casino i resulta que no són aleatoris i que algú pot predir què passarà, le lia al casino, no? O sigui, que hi ha tot un mercat de certificació, de generació, per exemple, una màquina, un ordenador quàntic, haurà també certificació de màquines quàntiques. Com pot saber jo com puc saber si la màquina que compro és quàntica o no? No?
Yeah.
Hi ha tota una tecnologia ahí que s'està desenvolupant.
Sí? És interessantíssim, eh? Però molt, sí. Molts, el coneixement que tenim de la quàntica són quatre vídeos que hem vist a internet de com, d'alguna manera, l'observació condiciona el comportament de la matèria, per exemple,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
Són coses molt primàries des del punt de vista quàntic, no? I aleshores ens costa entendre una societat basada en qüestions quàntiques, que m'imagino vostè ho deu veure de manera molt més clar, i segurament és un d'aquells punts en els que hi ha una escletxa a l'hora d'entendre un món futur guió present, no?
Ara mateix, per exemple, en aquesta línia que estàs parlant, el que estem intentant fer també és divulgació que sigui assequible perquè d'alguna manera la gent desenvolupi intuïció.
Clar.
Clar, perquè ningú, la intuïció quàntica, la quàntica és molt rara, doncs necessites pues, jugar a coses que tinguin a veure amb la quàntica o exposar-te a aspectes de la quàntica, però d'una manera lúdica, no? De manera que els nens, per exemple, desenvolupin una certa intuïció d'això que deia de l'aleatorietat o de coses d'aquest tipus que no estem tan acostumats. O sea, no estem tan acostumats, per exemple, a aquest aspecte probabilista, no? La quàntica no és determinista, sinó és probabilista. Les coses, bueno, poden passar amb una certa probabilitat o no, i tot això és inherent a la quàntica. Pues nosaltres també hem de fer un esforç des de l'acadèmia de sortir fora i parlar amb la gent de, bueno, de coses de quàntica perquè puguin entendre alguna cosa. No?
Sí, la dificultat de vostès, de tota manera, de sentir-li és enorme. És a dir, perquè si hi ha l'explicació de la ciència tradicional sovint comporta uns esforços. Jo crec que s'han fet autèntiques meravelles en aquest canvi, i que a dia d'avui els divulgadors científics realment han après a parlar d'una manera molt més senzilla, no? Que no pas fa uns anys. Clar, amb el tema de la quàntica la cosa és molt més difícil, perquè es tracta de... Jo m'estava preguntant, sap o pot la quàntica a dia d'avui explicar aquelles coses que sí ha demostrat la quàntica?
Sí, o sea, bueno, hi ha moltes coses que són difícils d'explicar per la gent corrent. I clar, també sempre és difícil. O sea, si tu fas una explicació curta, menteixes molt, vol dir. Clar, si fas una explicació molt llarga, avorreixes. Doncs hi ha aquests termes, no? I la gent, per exemple, si tu dius, en quàntica tenim l'efecte túnel. Pots atravessar barreres, però això no vol dir que jo pugui atravessar aquesta paret.
Ja. Yeah.
Vol dir que un electró pot atravessar una petita barrera a prop d'un protó. Saps? Són coses... però que val la pena ver-les i mirar-les pues, amb exemples i amb exemples tecnològics. Avui dia tenim tecnologia que fa servir aquestes coses que fem servir. Bueno.
En qualsevol cas, és veritat que ens hem d'acostumar a assistir a l'arribada de tecnologies, de maneres de fer, de maneres de descobrir que milloraran la vida, de manera clara, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Segurament també l'empitjoraran, d'una altra banda.
Bueno,
no?
Sempre hi ha gent que troba maneres, clar, sí, sí. Però aquí, a mi el que me resulta difícil a vegades amb la quàntica, no? És que la gent té tan poca idea de coses de quàntica, clar, quan dius, hem gastat 10 milions d'euros en fer un ordenador quàntic. Bueno, a veure, has d'entendre, pues, eso, que és una màquina que realment és important i això s'ha de traslladar, no? O sea, què puc fer jo amb aquest ordinador? Per exemple, hi ha problemes que es poden resoldre també molt bé, que són problemes de búsqueda, no? Si tens una llista i vols buscar un ítem, si la llista és molt gran, doncs amb una màquina quàntica hi ha algoritmes per fer-lo més ràpid que els algoritmes normals. Coses d'aquest tipus, no?
Si em permet la broma, segurament quan ens posem a parlar de qüestions tecnològiques, coneixem, tenim un accés a xifres que ens semblen absolutament fora de lloc. Avui mateix hem obert el nostre programa amb aquesta compra que ha fet Microsoft d'una companyia que té videojocs i que s'han gastat 60.700 milions d'euros. Sí. Que un ho diu així ràpid, dius 60.700 milions d'euros. Ara fa una estona veia la notícia que Sony, que és la propietària de PlayStation, ha caigut en la borsa, en picat, perquè aquesta pot ser una acció que li vagi absolutament en contra. No? I dius, estem parlant de jocs. jocs. Estem parlant del Candy Crush, en realitat, no? És a dir, que si a tot això ho extrapolem a les grans investigacions, i en aquest cas a grans ordinadors d'aquestes característiques, doncs es fa molt difícil entendre, però és molt lògic que passi així, no?
No, i ara mateix, per exemple, a veure, amb aquest tema, fins fa poc era un tema realment acadèmic. O sigui, estava la quàntica, tal, vale. Però ara mateix tens Google, té un equip gran, però gran, gran, eh? És a dir, igual té 80 persones, un munt de pressupost, laboratoris, històries, IBM, Microsoft també té un gran equip. O sigui, que aquestes empreses s'estan posicionant perquè saben que hi ha una... Saben que és un lloc en el que han d'estar, no? Han de ser-hi allà, per si de cas.
És com el metaverso, això, no?
Metaverso,
sí, per fer la broma, eh?
Sí, sí, bueno, sí.
Ha comprat terrenys, vostè, i en el metaverso encara
no? No, jo no, no. A veure si compro terrenys en el verso.
Sí, és el gran... Aquest és l'altre objectiu. Una vegada ja deixem la quàntica...
Ja estaria bé, sí.
No? I acabem en l'API de Tor, no?
Sí, clar.
Segurament. I no per instal·lar ordinadors quàntics, segurament, no?
No, 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 exactament. Per posar un de clàssic, probablement.
Està molt bé. Senyor Juli, li agraeixo molt, de veritat, l'esforç. Jo crec que m'ha pres un temes molt interessants, sobre efectivament aquests ordinadors quàntics. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Molt amable.
El senyor Bruno Julià, físic quàntic i professor de la Universitat de Barcelona.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.